Molt bona tarda, són les 7.
Notícies vespre. Karen Madrid.
Un tiroteig a Via Sabadell aquesta matinada s'ha saldat amb 5 ferits, entre els quals hi ha una dona embarassada que ha perdut el fill per l'impacte de bala. Els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets, però tot apunta que s'hauria originat arran d'una botellada a la zona. Encara no s'han pogut identificar els agressors. Des de l'Ajuntament han assegurat que treballaran de forma conjunta amb els cossos de seguretat per augmentar la vigilància al parc comercial, on les botellades cada cop són més freqüents. Tot plegat ha passat després que la macrobotellada de la UAB d'aquest cap de setmana hagi causat desperfectes importants al campus de Bellaterra. El rector de l'Autònoma, Javier Lafuente, els ha quantificat avui en declaracions al Planta Baixa de TV3.
Ara mateix uns 50.000 euros és el cost total de... No és la part més important, però sí, són 50.000 euros que ens ha costat entre les feines de neteja més tota la reparació dels danys ocasionats.
Per aquests fets, hi ha una doble investigació oberta, d'una banda per aclarir qui va convocar l'esdeveniment davant la sospita que podrien ser trames organitzades, de l'altra per identificar l'autor de l'agressió sexual a una noia de 18 anys. Cap empresa adherida al gremi de fabricants ha hagut de tancar arran de la crisi derivada de la pandèmia. No obstant això, les companyies esperen l'arribada dels fons europeus Next Generation per donar un nou impuls als seus negocis. Així ho ha apuntat el nou president del gremi, Esteve Jané, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Es necessiten ajudes perquè ens hem de posar molt al dia en moltes coses. No només amb les nostres indústries per tenir maquinària nova, sinó que també es necessiten a nivell de, en aquest cas, de la nostra ciutat, per millorar aquestes infraestructures, per facilitar el moviment de la gent, d'aquestes empreses, d'aquests productes que han d'anar i venir.
Per gener, la indústria es troba en una situació complexa i cal que s'adapti als canvis registrats en els últims mesos. I en esports, el Sabadell s'ha entrenat avui al CAR de Sant Cugat després de la derrota per 1-3 d'ahir contra el Barça B. És la primera de la temporada, just quan el club arlequinat s'havia fixat el repte de deixar enrere la ratxa de 3 empats consecutius. Ara mateix, el centre d'esports és 17è la classificació dins de la zona de descens. Són algunes de les notícies que us desgranarem en els pròxims minuts amb el Toni González a les vies de so.
Notícies vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. El temps.
Ara mateix tenim 22 graus a Sabadell, temperatures que han baixat considerablement respecte a la setmana passada. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. El temps per les properes hores vindrà marcat pels xàfecs, especialment a zones del Prepirineu, de la Catalunya central, interior del nord-est i també al sector central del litoral i del prelitoral, especialment en aquest darrer sector, al final de la jornada. Seran precipitacions que puntualment seran d'intensitat forta i podran anar acompanyades de tempesta i fins i tot també de calamarsa o pedra. Mentrestant, a Ponent i Terres de l'Ebre predominarà l'ambient assolellat amb una temperatura que, si bé baixarà respecte a ahir, tindrem valors força suaus, especialment superaran els 25 graus a la zona de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre i fregant aquest valor a punts de la meitat sud del litoral. De cara a demà començarem el dia amb el risc d'aquestes tempestes a barran de costa, sobretot al sud de Barcelona, nord de Tarragona. A mesura que avanci el matí, els núvols aniran en augment a la resta del territori. Durant la tarda podran créixer algunes nuvolades amb algunes tempestes a punts de l'interior, especialment de la meitat oest. La temperatura demà baixarà. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
5 persones han resultat ferides durant una botellada aquesta matinada al parc comercial Via Sabadell, al sud de la ciutat. Les víctimes són 2 homes i 3 dones, una de les quals estava embarassada i ha perdut el fill que esperava. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir els fets. De moment, però, no hi ha cap persona identificada en relació al succés. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Estupefacció pel tiroteig d'aquesta matinada en què han acabat ferides, dues d'elles de gravetat, 5 persones. Ha tingut lloc al Parc Comercial Via Sabadell de Sant Pau de Riusec. Al carrer Serra de Galliners hi havia concentrades unes 200 persones, segons alguns testimonis, quan algú ha començat a disparar per causes que encara es desconeixen. Hugo Silva, una de les persones que hi eren, ha explicat que quan van començar a escoltar els trets van fugir corrents.
Nosotros llegamos sobre la una y a la una y cuarenta y algo comenzó las tres primeras balas. La verdad es que no sabíamos de dónde venían hasta que todo el mundo corrió hacia el McDonald's. Y claro, estábamos súper nerviosos porque no sabíamos qué hacer. Gente ahí tirada con ataques de ansiedad. Un chico con una bala aquí en la espalda ya.
Una altra de les testimonis, Cristina Sugey, ha relatat que va veure un noi tacat de sang després del tiroteig.
Y ya nos quedamos parados y que vimos que ya la gente se estaba yendo. Cuando vemos acá en el McDonald's a un chico que venía herido, que venía caminando, pero así ya como cayéndose y eso con otras chicas. Lo sientan en el McDonald's, lo que lo sientan, le veo la que tenía una camiseta clara, toda ensangrentada, la parte de atrás, aquí el muchacho era que se cogía aquí. Hasta cuando después ya nos fuimos acercando, porque teníamos el coche aquí, queríamos coger el coche e irnos, el chaval ya lo vimos que estava ja desplomat.
Els Mossos d'Esquadra encara no han efectuat cap detenció en relació a aquest succés, però continuen investigant per esclarir-ne les causes. En paral·lel, la Policia Catalana, la Direcció de Via Sabadell i l'Ajuntament treballen per incrementar la seguretat al polígon de Sant Pau, i és que en els darrers mesos s'ha convertit en escenari habitual de botellons amb grans concentracions de gent.
I no deixem aquesta qüestió perquè reparar els danys provocats per la macrobotellada de la Universitat Autònoma de Barcelona ha costat 50.000 euros. Així ho ha apuntat avui el rector de la UAB, Javier Lafuente, en declaracions al programa Planta Baixa de TV3, tot plegat després que la matinada de divendres a dissabte 8.000 persones es desplacessin fins al campus de Bellaterra, provocant desperfectes a l'espai públic i també robatoris a la vila. Lafuente es mostra consternat per aquest succés que, a més de tenir un impacte en l'entorn de l'Autònoma, diu, també pot ser perillós per a la salut pública.
Llavors han vingut moltíssimes persones i han estat utilitzant un medi públic, a més amb afectacions a la salut de la població, no a la universitat, sinó en general, perquè juntar-se més de 8.000 persones sense unes mínimes condicions de salut és complicat.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, també s'ha referit avui a la macrobotellada de la UAB i ha assegurat que s'està investigant qui hi ha darrere d'aquesta convocatòria. Elena defensa que no és obra d'un grup d'amics, són declaracions a CERT Catalunya.
Està investigant, el que no puc anar més enllà, però la comissaria d'informació doncs analitza, estudia moltes coses, entre elles aquesta, és a dir, qui hi ha darrere de determinades festes que s'organitzen i que tenen una sèrie de mitjans, que és evident que no ha sigut quatre nanos o quatre senyors que han decidit muntar-se una nit compartida, diguem.
Per Helena, aquesta i altres convocatòries podrien estar en mans de trames organitzades i respondre a determinats interessos econòmics, una situació que considera que es podria regular, en certa manera, amb la reobertura de l'oci nocturn.
Em sembla que sí, que l'obertura de l'oci nocturn ajuda a regular molt més doncs tot l'oci, no? I a més hi ha és un sector que ha patit moltíssim, però reitero, fins ara hi ha hagut dades, crec, molt sòlides doncs, que han avalat doncs, aquesta, malauradament, limitació que ens hem vist obligat a fer.
En paral·lel, els Mossos d'Esquadra encara estan investigant l'agressió sexual a una noia de 18 anys durant la macrobotellada de la UAB. Segons han confirmat aquesta emissora, encara no han pogut identificar-ne l'autor ni s'ha produït cap detenció, però es continua investigant el cas. Tot plegat en un context sanitari en què el Departament de Salut ha obert nous punts de vacunació sense cita als campus de Terrassa i de Sant Cugat. L'objectiu és augmentar el percentatge de població universitària vacunada per garantir la màxima presencialitat a les classes. Els dos punts de vacunació se sumen al que ja funciona al campus de l'Autònoma Bellaterra, on ja s'han administrat més de 300 dosis. Pel que fa a l'evolució de la pandèmia a Sabadell, la velocitat de contagi ha pujat a l'1,06, així com el risc de rebrot, que ara se situa als 74 punts. En canvi, la incidència acumulada a 14 dies ha reculat als 69 casos per cada 100.000 habitants. Des de l'inici de la crisi sanitària, a Sabadell s'han diagnosticat 26.977 casos positius i 613 defuncions. A hores d'ara ja hi ha 159.894 sabadellencs amb pauta completa.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
El Gremi de Fabricants treballa perquè arribin els fons Next Generation a les empreses de Sabadell, després que cap companyia associada hagi hagut de baixar la persiana per culpa del coronavirus. Els fons europeus han de servir per posar al dia diferents elements del polígon sud-oest i la zona del Ripoll. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. La maquinària, les infraestructures i la mobilitat s'han de veure millorades amb els fons Next Generation. El nou president del Gremi de Fabricants, Esteve Gené, ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio que fa temps que hi treballen.
Els Next Generation, com a fons que venen europeus, són uns fons amb molta complexitat de demanar-los. Aquí, des del Gremi i des de la Fundació per a la Indústria, ja es porta feta i s'està fent una feina immensa per aconseguir que aquests fons arribin a les nostres empreses i ens puguin ajudar.
Gené creu que s'ha de contribuir a la sostenibilitat ambiental que s'intenta implementar i anar adaptant la indústria als canvis. En aquest sentit, recorda que la indústria tèxtil ja reaprofitava matèries primeres abans de la moda de comprar per tirar.
Hi ha estudis també fets des d'aquí del Gremi per intentar buscar maneres per aprofitar aquests residus, que de fet és una cosa que històricament s'havia fet, ja vull dir que aquí a Sabadell, pas que també tota la moda i tot plegat ha anat canviant, però clar, el tema de reaprofitar el que teníem, el textil amb el sector llaner, que és el que hem sigut més potents aquí a Sabadell, ja es feia.
El president del Gremi alerta que la pandèmia ha suposat un toc d'atenció pel que fa a les importacions en un món globalitzat. També opina que Sabadell no ha de ser ciutat dormitori que exporti treballadors.
Sabadell no ha de ser, de cap de les maneres, una ciutat dormitori, per tant necessita tenir aquesta empresa. A més de que això, si ho lligues amb el que ens va sortint constantment d'aquesta sostenibilitat, gent que va amunt i avall per anar, no tothom pot treballar al costat de casa, per descomptat, però gent que va amunt i avall a Barcelona o la seva àrea d'influència, torna a ser el que dèiem de la sostenibilitat, que no només és una fàbrica neta, sinó que també és evitar moviments innecessaris, etc.
En aquest sentit, reconeix que el teletreball és difícil d'aplicar en algunes tasques industrials, però creu que se'n poden localitzar d'altres que sí que el permetrien.
Entre 10.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 90.000, segons els organitzadors, van participar a la manifestació de rebuig a l'ampliació de l'aeroport del Prat, una xifra que els organitzadors consideren que demostra l'oposició ciutadana al projecte. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Així ho han manifestat a la secció Consumint Consciència Olivier Chantry, pagès del Prat i subministrador de la cooperativa El Rodal, i Alfons Pérez, un dels organitzadors de la marxa. Ell mateix explica com n'és de contradictori alertar de l'emergència climàtica i apostar per ampliar espais de grans emissions com són els aeroports.
Que estem en una situació d'emergència climàtica i això vol dir fer polítiques per una reducció dràstica de les emissions i, evidentment, l'ampliació d'un aeroport és totalment contradictori amb aquestes declaracions que han fet totes les diferents capes administratives polítiques.
Alhora, Chantry reclama més inversions per la pagesia, un dels sectors més afectats pel canvi climàtic.
Ahora en invierno, unos meses que empieza a hacer un calor en febrero, que este año ha hecho un calor casi de mes de mayo, entonces las plantas se espigan. Para los que tienen frutales, los inviernos calientes, pues es tremendo porque no hay las horas de frío suficiente para tener collita después.
Els dos activistes no creuen que amb la mobilització d'ahir n'hi hagi prou per fer recapacitar els governs espanyol i català. Per això insisteixen que cal mantenir la pressió ciutadana.
I encara en matèria de mobilitat, a Sabadell ha nascut PEUS, una nova associació que vol pressionar el govern local per ser més ambiciós amb les polítiques públiques i frenar l'emergència climàtica. Una de les primeres mesures que han impulsat és el mapa Metro Minuto.
Un mapa de Sabadell que indica quan trigues a peu d'un punt a un altre de la ciutat. Inspirats en Pontevedra, els membres del col·lectiu volen demostrar que Sabadell és una ciutat caminable i que es pot anar a tot arreu a peu. Però no només volen influir en la ciutadania, sinó també el govern Ferrés, amb el qual són bastant crítics. Pau Avellaneda és membre del grup.
L'experiència d'aquests dos primers anys d'aquest govern és que són mesures totes molt tímides. Val? Per tant, creiem que s'ha d'anar molt més enllà, amb molt més discurs, amb molt més potència d'acció sobre el carrer. En això estem i esperem que l'Ajuntament s'hi posi també.
Denuncien que s'està perdent el verd urbà, que cal repensar la xarxa de la TUS, fer més camins escolars pacificats o reactivar el pla de mobilitat urbana, que diuen que està aturat des del mes de febrer. A més, rebutja l'aparcament soterrat del centre per diversos motius.
Això és un retrocés als anys 80 i 90 que no ens podem permetre, no? Per dues raons, perquè farem una inversió brutal de diners per la ciutat no? Que d'aquí dos dies no seran útils, d'aquí dos dies tindrem una, a part de l'emergència climàtica, tindrem una crisi del petroli, no? Una crisi energètica, diem, que farà que no puguem circular amb vehicles, val? I a nivell ambiental és terrible posar això aquí al mig. Ja no parlo de nivell de seguretat viària, podem estar fent actuacions a l'entorn de les escoles, però si després posem cotxes i cotxes i cotxes en el centre de la ciutat...
Des del col·lectiu estan oberts a escoltar propostes d'altres entitats i persones per fer de Sabadell una ciutat més verda, sostenible i amb menys emissions.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Aigües de Sabadell treballa per reparar una fuita d'aigua en una canonada a les instal·lacions de la piscina municipal de Can Uriac. Arran d'aquesta pèrdua d'aigua s'ha produït un esvoranc de grans dimensions que ha fet interrompre la circulació de trens de la línia S2 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Sabadell Nord i Sabadell Parc del Nord. Després d'una inspecció visual per part dels bombers, s'ha descartat cap afectació al túnel del tren i s'ha normalitzat el servei. La companyia està posant tots els esforços per reparar la incidència i recuperar el subministrament a la zona afectada.
Avui també és notícia.
La Junta de Govern Local aprova la licitació de les obres del passeig de la Plaça Major per 1,2 milions d'euros. Continua així el procés per reurbanitzar aquest espai central de la ciutat, que tindrà ombra, aigua i verd com a elements protagonistes. És previst que les obres comencin al gener del 2022, just després de la campanya de Nadal. La policia municipal tindrà 5 nous sergents gràcies a un concurs de promoció interna. Són 5 places que corresponen a l'oferta pública de 2018-2019. La reorganització permetrà optimitzar els recursos de la plantilla del cos i augmentar així l'eficiència de la policia municipal. Una xerrada del psicòleg i educador Jaume Funes, acte d'inici del curs escolar a Sabadell, tindrà lloc el 22 de setembre a les 6 de la tarda i es podrà seguir per internet. El títol de la conferència és Aprendre entre sentiments, educar entre emocions, l'escola que recupera la vida afectiva del seu alumnat. I la Cambra de Comerç de Sabadell, IDL, una aplicació dedicada a la digitalització del procés de compra-venda de les pimes, signen un conveni de col·laboració. L'objectiu és donar a conèixer aquesta app entre les empreses i potencials inversors i assessors. Alhora, la Cambra de Comerç de Sabadell posarà a disposició d'IDL les instal·lacions de la seva seu i els mitjans de comunicació habituals per obrir la plataforma a nous sectors empresarials. El conveni té una vigència de 4 anys. En cultura popular ja han començat els assajos de ball del Ball de Gitanes de Sabadell, que s'ha presentat just aquest cap de setmana. Es fan els diumenges de 6 a 8 del vespre a Cal Balsac i estan oberts a tothom que vulgui participar d'aquesta dansa típicament vallesana.
Esteu escoltant el Pas Doble d'entrada. S'estrenarà pel Carnaval. La música ha estat creada per l'ocasió pel mestre Joan Gómez i la interpretarà la jove orquestra de la Creu Alta i el grup Bufanúvols, totes dues formacions de l'Escola de Música del Barri. Inclourà una peça única de moment secreta, la Polca de Sabadell. Tot i que hi ha ballades documentades a la ciutat, Lídia Orovich, presidenta de l'Esbar Dansaire de Sabadell, assegura que mai hi ha hagut un grup propi de gitanes.
Mai va existir exactament un grup de ball de gitanes, hi ha noms indicis a inicis del segle XX, però normalment eren colles de fora que venien convidades. Llavors, l'Esbar sí que va agafar aquest ball per anar-lo mostrant i ara hem cregut que seria important. Jo entenc que les ciutats grans difícilment tenen un ball de gitanes, sempre són poblacions més aviat petites perquè és molt familiar.
Els seus impulsors expliquen que es necessiten un mínim de 16 persones per arribar a 8 parelles per dues formacions de 4. A partir d'aquí es poden anar afegint múltiples de 4. Aquest ball és típic del Vallès i gairebé la meitat dels municipis de les dues comarques el practiquen, 29 de 62. Els grups de gitanes solen anar convidats a altres ballades de pobles veïns, un fet que confien que passi amb el de Sabadell. Els promotors també volen que sigui un ball inclusiu, de manera que es podrà triar de quin gènere es vol anar vestit.
La idea d'inclusiu és que ara actualment hi ha molts tipus de parelles. Nosaltres pensàvem que si ens venen dues noies que volen ballar juntes, doncs que ho facin. Si vol ballar un gran amb un menut, doncs que ho faci. També pensàvem en el vestuari, que si jo em sento còmode amb una faldilla me la poso, però si em sento còmode amb un pantaló, que pugui ballar, encara que sigui una dona, amb pantaló. Anirem veient, perquè això és una primera idea, i en volem parlar amb tots els balladors que es vagin apuntant a veure Pues com ho veuen?
Optaran per un vestuari fàcil, simplement una samarreta personalitzada, més les castanyoles i cintes de colors. El ball es fa, això sí, amb espardenyes. El diumenge de Carnaval, al matí, es podrà viure i veure i s'acompanyarà d'esmorzar i cercavila. Una possibilitat és que el Ball de Gitanes agafi entitat pròpia, més enllà de l'estructura de l'esbart.
Prova el xut amb la dreta, està Rubio! Gules! Gules! Gules!
Junts tornarem a la nova Creu Alta. A viure i compartir emocions. A sentir l'orgull arlequinat. A viure l'adrenalina arlequinada. Amb tu tornarem. Junts tornarem. Festa soci del Sabadell des de 95 euros a 5 euros al partit. Viu el futbol. Viu el Sabadell.
Festa força Sabadell!
Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha garantit suport econòmic als afectats per l'erupció del volcà de l'illa de la Palma per la reconstrucció i recuperació dels béns materials que s'han vist danyats per la lava. Sánchez ha afirmat que l'executiu espanyol té un compromís total i rotund i que no permetrà que ningú quedi enrere arran d'aquesta erupció. D'altra banda, el president canari, Ángel Víctor Torres, ha explicat que preveuen que la lava arribi a la costa avui a les 8 del vespre. El sector turístic demana que es garanteixin els ERTO fins que sigui necessari. Des de la Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya alerten que sense els expedients temporals es destruiran milers de llocs de treball i empreses del sector. De fet, avui Iberia ha anunciat un ERTO per causes organitzatives i productives davant la lenta recuperació del sector. La Unió Catalana d'Hospitals demana a les administracions un pla de xoc amb els recursos necessaris per atendre la nova emergència sanitària i social derivada de la pandèmia. Entre els reptes davant d'aquesta emergència, la Unió situa atendre pacients amb Covid-19 persistent, amb altres seqüeles de la malaltia o amb impactes en la salut mental. Així mateix, alerten d'endarreriments importants en proves de prevenció i detecció del càncer. A tot això, Pfizer assegura que la seva vacuna contra el coronavirus és segura i mostra bons resultats en menors d'entre 5 i 11 anys. La dosi administrada als menors de l'estudi clínic, més petita que la que s'utilitza pels majors de 12 anys, mostra resultats comparables als dels adults, segons la farmacèutica, així com efectes secundaris tolerats de forma similar als d'entre 16 i 25 anys. La companyia preveu publicar resultats sobre els estudis pels nens d'entre 2 i 5 anys i els de 6 mesos a 2 anys l'últim trimestre d'aquest any. L'Audiència Nacional proposa jutjar els caps de seguretat de CaixaBank i Repsol per l'espionatge a SACIR. El magistrat instructor Manel García Castellón ha proposat jutjar Miguel Ángel Fernández i Rafael Araujo per haver contractat presumptament el comissari jubilat de la Policia Nacional José Manuel Villarejo i espiar el president de la constructora SACIR, Luis del Rivero. García Castellón atribueix als dos caps de seguretat un delicte de suborn actiu. A més, proposa enviar judici a Villarejo per suborn passiu, descobriment i revelació de secrets. I la Fiscalia de Madrid investiga la marxa nazi de dissabte al barri madrileny de Chueca contra el col·lectiu LGTBI. La investigació penal s'ha iniciat per iniciativa pròpia en considerar que els fets poden ser constitutius d'un delicte d'odi. En el mateix sentit, el govern espanyol ha presentat per la seva banda una denúncia a Fiscalia perquè investigui els fets.
Esports.
El centre d'esports paeix la dura derrota encaixada ahir a la nova Creu Alta davant del filial del Barça per 1-3. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
La ressaca del partit, més enllà del fet que el Sabadell encara no ha estat capaç de guanyar en les 4 jornades disputades fins ara, està marcada per les declaracions d'Antonio Hidalgo.
Autocrítica total per part del tècnic de Canovelles en una compareixença encara en calent i amb la derrota ben recent.
Hi ha un màxim responsable, que sóc jo, el màxim responsable del que està passant és Antonio Hidalgo i el màxim responsable que ha de buscar les solucions és Antonio Hidalgo. A partir d'aquí doncs són, hi ha coses que, evidentment, hi ha moltes coses que hem de millorar, però el primer que ha de donar-li la volta a situacions i com afrontar aquest tipus de situació no és una situació fàcil, perquè casar les expectatives que tenim tots amb la realitat no és fàcil. I a partir d'aquí buscar aquesta situació en un moment difícil, donar-li la volta el abans possible.
Tot insistint en la idea que ell és el màxim responsable que el Sabadell ara mateix ocupi zona de descens, Hidalgo també recorda que hi ha alguns símptomes de progrés.
Hi ha coses positives, evidentment. Jo crec que dels quatre partits ha sigut el millor amb la pilota. Hem trobat situacions de superioritat per fora, el que havíem treballat durant la setmana fins a arribar als tres quarts ha passat. Però, clar, la primera part és molt més a l'últim terç, com ha passat a la segona. I després, quan estàs dominant el partit, has de començar a tancar-lo, no? T'has de posar per davant, clar, perquè si no, en aquest tipus de situacions, en individualitats que tenen aquest tipus d'equip, doncs et fa mal.
Després del primer gol de Rodado pel Barça B, el Sabadell va empatar mitjançant Morgado i semblava que la inèrcia podia provocar la remuntada, però els errors en camp propi van acabar condemnant l'equip a encaixar la primera derrota del curs amb els gols de Rodado de nou i Mateus Pereira, una gerra d'aigua glaçada per als més de 4.000 espectadors que van assistir ahir al temple. Pròxim compromís, dissabte al camp de l'Algeciras.
A tot això, la direcció esportiva del club ha apropat postures amb Sergio Guza perquè el migcampista de Sant Boi acabi fitxant per l'equip. L'operació en la qual es treballa des de fa setmanes s'ha accelerat en les últimes hores.
I el Sabadell espera tancar-la del tot ben aviat. Tot i que l'acord no està rubricat, la idea és que el fitxatge de Guza, ara mateix agent lliure, s'assigni en les pròximes hores. El futbolista de 29 anys compleix amb el perfil que el club busca, un migcampista ofensiu amb arribada i que també pugui aportar gol. Des que es va truncar l'operació Cristian Rodríguez, a Guza ha estat la prioritat del centre d'esports. Un cop va rescindir amb l'Almeria l'últim dia de mercat, estava estudiant les ofertes que tenia sobre la taula i sembla que ara el seu destí més probable serà la nova Creu Alta. Aguza, format a la base del Real Madrid, té sobrada experiència a segona divisió amb una aventura entremig a Anglaterra. En 168 partits de la categoria de plata ha fet 13 gols.
Canviem de qüestió, però sense deixar el futbol. Dura derrota, també, la que va encaixar el juvenil A del centre d'esports a Olímpia davant del Cornellà. Per 0-4 van perdre els nois de Marc Nomen en un partit en què tot se li va girar en contra a l'equip arlequinat.
Pas enrere d'un Sabadell juvenil que es queda amb 3 punts de 9 possibles després de veure com els del Baix Llobregat, que ja guanyaven el descans, sentenciaven a la represa. El tècnic Marc Nomen lamenta que la insistència dels seus futbolistes no servís ni tan sols per trobar el camí del gol.
Remes molt en contra d'una situació favorable per poder-li donar la volta al resultat i, bueno, ho hem intentat, hem intentat ser més verticals, hem intentat tenir més joc ofensiu per fora també, però al final ens han tornat a robar una altra pilota que s'ha suposat el 4-0 i al final el futbol és això.
El juvenil A del centre d'esports cau ara a la 14a posició del grup tercer de divisió d'honor. El balanç després de 3 jornades disputades, com deia, més de 3 punts, els mateixos que el pròxim rival dels sabadellencs, el Real Zaragoza.
Obrim bloc poliesportiu parlant d'una altra derrota sabadellenca, la de l'Oar Gràcia femení. Aquest cap de setmana s'encetava la divisió d'honor plata femenina d'handbol i les vertiblanques no van poder retenir els punts al carrer Bocaccio.
Va ser el Sant Joan d'Espí qui es va endur el triomf per un ajustat 26-28. El duel va estar regnat per la igualtat i l'Oar, de fet, liderava el marcador ben entrada a la segona meitat, però les visitants van saber encara millor els darrers minuts. Una de les cares noves de l'equip, la brasilera Gaby Romero, feia aquesta lectura de la primera jornada als micròfons de la xarxa.
Obviamente que no nos gusta el resultado porque hemos entrenado mucho la pretemporada, tenemos muy buenas sensaciones y el partido final nos costó meter gol en portería y defensivamente también fallamos mucho y eso se notó que somos un equipo de defender y correr y no hemos podido correr. Así que nada, pero aún así ha sido ajustado y es seguir trabajando para la siguiente jornada poder tener los dos puntos.
La central, per cert, es va estrenar en partit oficial amb l'Oar Gràcia, marcant 3 gols. El pròxim compromís del conjunt de Carol Carmona serà dissabte a la pista de l'Almassora.
Afegim un parell de punts més. En waterpolo, l'Astralpool Natació Sabadell es va haver de conformar amb el tercer lloc de la Copa Catalana Masculina.
Aquest cap de setmana tenia lloc a Terrassa la final a 4 del torneig i els homes de Quim Colet van cedir per 14-8 davant el Barcelona a semifinals. A la final de consolació, victòria de l'Astralpool 10-12 contra el Medi, mentre que el trofeu se'l van dur un cop més l'Atlètic Barceloneta. El pròxim repte de l'equip sabadellenc serà la fase de grups de l'Eurocup.
I parlant de competició europea, les dones ja coneixen els rivals de la lligueta prèvia a l'Eurolliga.
En els últims anys, el Natació Sabadell s'ha estalviat disputar-la per haver estat entre els 4 millors a la competició, una fita que no es va assolir l'any passat. L'Horizonte, l'Etnikos, l'Olimpia, Kosice i l'anfitrió del grup, el Pacense portuguès, seran els rivals d'una fase de grups que es disputarà a Porto entre el 18 i el 21 de novembre. Els tres primers continuaran vius a la competició.
I en ciclisme, David de la Cruz s'ha quedat a les portes del podi a l'Skoda Tour de Luxemburg.
Finalment, el Sabadell va tancar la cursa quart a 4 segons de l'italià Mattia Cattaneo, tercer d'una general que es va endur el portuguès João Almeida. Marc Hirschi, company de la Cruz de l'Emirates, es va haver de conformar amb la segona De cara al futur, De la Cruz encara ha disputat algunes clàssiques per terres italianes. Amb el seu actual equip, l'Emirates, abans no posi rum a l'Astana. Això sí, recordem que el Despronceda no està convocat pel Mundial de Bèlgica que s'està duent a terme aquests dies.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Fins aquí el Notícies Vespre d'aquest dilluns 20 de setembre. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.